Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. A casa, vaja, suposo que moltes cases, doncs, la gent més granadeta, sempre hi havia dècims de loteria. Però era un dècim que et venia a l'escombriaire, que passava per casa, o al Sereno, o al fuster del costat de casa, o al del bar de la plaça, o la bacallanera del mercat. Tu pagaves unes quantes peles de l'època i tothom et felicitava les festes a canvi d'una mica d'il·lusió. A casa mai no va tocar res, res. Ni el dia que la grossa va caure al costat de casa, i la mare no havia comprat ni una pela. Res. I què? Pensava. O com l'any passat, no cal anar gaire lluny, que va tocar una botiga de queviures, de... vaja, va tocar molts llocs d'un poble al nord de Catalunya, on hi vaig sovint, però en aquella botiga també, i va caure la grossa, i no havia comprat cap bitllet. Ni una, ni un bitllet. Ara bé, mira, agafes el que els he tocat, serveix per tapar forats, aquesta meravellosa expressió que repeteix informatiu rere informatiu amb aquelles ampolles de cava ben sacsejades, portada rere portada de qualsevol diari. De fet, la cantarella dels nens de Sant Ildefons serveix per obrir ara sí la porta de Nadal. Quan comencin a deixar anar la cantarella aquestes criatures al Teatre Real de Madrid, tots ells amb vestits així com antics, serà confirmar que torna el Nadal, malgrat tot. El bombo que gira, Molino gira, i els frics allà a Madrid, el so aquest d'una mena de cuéntame, la incapacitat buscada i voluntària per modernitzar, ni volen, ni tampoc ens interessa. A nosaltres ja ens està bé. De fet, els 17 anys que portem cantant boles aquí al món a RAC1, han cantat boles Sergi Pàmies, Fermí Puig, Jordi Bosch, Carlos Pérez de Rozas, Quim Monzó, Màrius Carola, Elisenda Pineda, David Llorenç, Edu de Valle, Xavier Sardà, Òscar Nin, Santi Jiménez, Xavi Bundó, Mònica Usart, Anna Ballonesta, entre tanta i tanta altra gent. Per això, un any més, RAC1 obre el Nadal amb la loteria i, com fa 17 anys, celebrarem la festassa de mà habitual al Palau de la Música Catalana, ple a rebentar. Ja dic que com mai. Però la loteria d'avui, 22 de desembre, és com quan era petit i sortien els martes i 13 a la tele, o Doña Croqueta, o Mari Carmen amb Doña Rogelia, era com obrir els ulls per no entendre allò que veia i on la nostra capacitat de sorpresa començava ja a implosionar. Els nens de Sant Ildefons amb noms impossibles, Wendy Rivera, Josep Sali, Noelia Katiuska Medina, com fa 3 anys, Lorena Estefan, Nicole Valenzuela, Nicola sí, tal com l'ànec del Mari Carmen, que són els cantaires dels últims anys, els friquis de la platea i els funcionaris, que acostumen a ser sempre els mateixos, de les boles, tot allò, aquell color sèpia, però l'entrada de Nadal, al cap i a la fi, i les tradicions que s'han de complir. I la d'avui n'és una. Per això, l'equip de narradors del món a RAC1 està a l'altura de l'esdeveniment. Com cada any, Jordi Armenteres, que és el nostre nen de Sant Ildefons, és el nostre bombo i la nostra cantarella, ja està preparat al Teatre Real de Madrid per explicar el que allà passi. Amb ell, un altre nen de Sant Ildefons, Xavi Cupido, a un altre mes de RAC1 enviat a Madrid. I atenció, la recepcionista dels matins de RAC1, Marta Massip, gira Molino gira, que ja és amb el micròfon autònom donant toms a prop dels bombos i a prop dels friquis. I aquí, a partir de 9:15, els nostres comentaristes tècnics, grans comentaristes tècnics, Màrius Carol, que repeteix, Ernest Folch, Cris Puig, Mònica Hernández, Jordi Bosch, Xavi Puig, això d'avui menja part, perquè és Nadal i la ràdio, sempre la ràdio i visca la ràdio, no pot fallar en un dia d'aquesta banda sonora eterna de Nadal. Els nens cantant números amb la cantarella habitual. Amb ells taparem forats, sacsejarem cava i veurem si ens toca alguna cosa, perquè un any comença el Nadal i la grossa toca RAC1. A 9:15 comença el programa especial. Per cert, el número de RAC1 acaba amb 7. Que hi hagi sort. Són les 8:04, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Pelota Terra, que és divendres 22 de desembre del 2023.
I som a les portes d'un Nadal plàcid. Tant avui com el cap de setmana i també per Nadal i Sant Esteve predominarà el sol amb algunes boires i avui demà en vénen els extrems del país.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ara es talla un carril a la Ronda Litoral en sentit nord, arribant al nus de la Trinitat, i es provoquen cues als trams de Sant Adrià i el Bon Pastor. En general, s'ha complicat l'accés al nus de la Trinitat de Barcelona per les dues rondes, amb congestió de 5 km més també en sentit nord, a la B20 des de Vallcarca.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida anem cap al Teatre Real de Madrid, però abans us ho avança aquesta hora RAC1. Atenció, a aquesta hora del matí, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra estan a punt de tancar una operació contra narcopisos al Raval de Barcelona, amb 19 detinguts. Es tracta d'un grup de persones que es dedicava a llogar habitatges perquè després es fessin servir com a narcopisos. Pagaven una fiança amb la qual tenien la possibilitat de quedar-se almenys durant uns 2 mesos al pis. Durant tot aquest temps l'utilitzaven per vendre-hi drogues i quan se'ls acabaven aquests 2 mesos de fiança, l'abandonaven per evitar queixes dels propietaris o que hi anés directament la policia. Segons fonts properes a la investigació que ha tingut accés RAC1, aquesta activitat delictiva havia generat moltes queixes del veïnat. L'operació va començar aquest vespre passat i ha permès recuperar 7 pisos, s'han requisat uns 10.000 euros en efectius i també un cotxe. Com dèiem, continua en marxa aquesta operació entre els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona, de moment al Raval, amb 19 detinguts. Dèiem ara al davantal, si avui és 22 de desembre, vol dir que la grossa de Nadal es juga a RAC1. Aquesta és la música del premi. Ja sabeu que quan hi ha un premi... Que és... Això és l'Aim, una cançó de l'Aim. Doncs aquesta és la cançó, que és la sintonia de la música, que quan toca un premi, doncs sonarà això. Els bombos del sorteig començaran a girar, sempre es diu a partir de les 9, però sempre és una mica més tard, al Teatre Real de Madrid. Ho faran amb tota la parafernàlia habitual, però nosaltres avui tampoc ens quedem curts, perquè el Món RAC1 hem preparat una altra transmissió especial per seguir el sorteig amb un equip d'enviats especials que fa molta patxoca. A Madrid, al Teatre Real, hi tenim l'incombustible Jordi Armenteres, que ja gairebé forma part del paisatge de la loteria, però també ha agafat l'AVE cap a Madrid la recepcionista dels matins de RAC1, Marta Massip.
Gira, Molino, gira!
Ara, ella ja volta per Madrid des d'ahir a la nit, però aquí a l'estudi a Barcelona també ens hi acompanyaran Màrius Carol, Jordi Bosch, Cristina Puig, Mònica Hernández, Ernest Folk, Xavi Puig. Que Déu ens agafi confessats. Amb tota aquesta colla, escalfant la banda, avui acabarem els apunts més d'hora de l'habitual, cap a 3:15, de nou, perquè aquell acostuma a ser el moment en què els tècnics de loteria ja postes a l'estat comencen a omplir els bombos...
Gira, Molino, gira!
...amb les boles del sorteig. A partir de llavors, al llarg de pràcticament 5 hores de cantarella dels nens de l'escola de Sant Ildefons de Madrid, es repartiran 2.590 milions en premis, 70 més que l'any passat.
Gira, Molino, gira!
La picossada de la grossa serà la mateixa que les últimes edicions. És a dir, si algú li toca i té un dècim, s'embutxegarà 400.000 euros. Per tant, tota la sèrie són 4 milions. Si us emporteu el segon premi, en cobrareu 125.000. Si cau el tercer premi, 50.000. Amb el quart premi, 20.000. I amb el cinquè, 6.000. Ara bé, en molts casos, els diners no se'ls endú una sola persona. De fet, aquest matí el diari El Mundo explica que el 75% dels dècims que es compren, és a dir, 3 de cada 4, es comparteixen amb amics o amb familiars. I també dona una altra dada molt interessant. 9 de cada 10 es compren per pressió social o per enveja preventiva. Vaja, que tenim poc que li toqui al company de feina o al cunyat i a nosaltres no. I per això ens acabem decidint a comprar el dècim o la participació que ens ofereixen. Això... malgrat que El Mundo també explica, atenció a aquesta dada, que hauríem de viure 85.000 anys, i jugar-hi cada Nadal per assegurar-nos que almenys una vegada a la vida ens toqui un dels premis en joc.
Gira, Molino, gira!
Malgrat que les estadístiques no ens juguen a favor, els catalans continuen comprant dècims a cor que vols. Aquest any ja es calcula que ens hem gastat uns 400 milions d'euros en números de loteria, tot i que la xifra encara no és definitiva. Dades a banda, falta menys d'una hora, previsiblement perquè comenci el xou, l'espectacle, i el Teatre Real de Madrid ja ha obert les portes perquè hi vagi entrant tota la faràndula que acompanya el sorteig. Allà...
gira, Molino, gira!
Ja hi tenim també el primer gruix d'enviats especials amb Xavi Cupido a la part tècnica i, com sempre, Jordi Armenteres.
Bon dia, bona hora, des del Teatre Real. Platea mitja entrada en aquests moments, amb Marta Massip sentint-se a si mateixa fent aquest giro, molina, molino, gira.
Gira, molino, gira!
A 9:15 es posa en marxa la maquinària, d'aquí a res, 20 minuts, i a les 9, tu deies, comencen a girar els bombos. Sorteig que avui compleix 212 anys, va arrencar el 1812. La grossa són 740 milions d'euros, la més gran de la història. Més d'una quarta part de tot el que es destina a premis és la grossa d'aquest sorteig. 2.590 milions d'euros que sortiran dels bombos. I tu ho has dit molts cops, no canvia absolutament res. Hi ha un segon d'1.250.000 euros, el tercer mig milió, dos quarts, vuit cinquens, i a partir d'aquí tota aquella lletania de premis de 5 euros per euro apostat són els 1.000 euros que s'aniran cantant 1.794 vegades al llarg de tot el matí fins a 1:45 del migdia. Escenari el mateix, Teatre Reial, al centre de Madrid, i s'han posat a la venda, Baster, més números que mai. 185 milions de dècims.
Déu-n'hi.
Gira, molino, gira!
I aquest matí segur que hi guanyarà, i molt és Hisenda, només amb els tres primers premis a l'agència tributària li tocaran 168 milions d'euros. Els premis de menys de 40.000 euros estan lliures d'impostos, però els que superen aquesta quantitat han de passar per caixa i, atenció, tributar un 20%, informa Montse Martí.
Això vol dir que l'afortunat que li toqui el primer premi de 400.000 euros al dècim cobrarà 328.000 euros i Hisenda se'n quedarà 72.000. Del segon premi de 125.000 euros al dècim, Hisenda rascarà 17.000 euros i a qui li toqui se n'emportarà 108.000. El tercer premi de 50.000 al dècim, 2.000 són per Hisenda i 48.000 pel guanyador. L'agència tributària es queda amb aquests diners directament, és a dir, l'ingrés als afortunats ja es fa net, amb la part d'Hisenda descomptada. Els experts tributaris insisteixen que si un dècim s'ha comprat a mitges cal anar a cobrar-lo tots junts, amb el DNI a la mà. Això es fa per evitar haver de tornar a pagar Hisenda quan es reparteixen els diners, perquè llavors es consideraria una donació. Hi ha 3 mesos per cobrar el premi de la Loteria de Nadal, des d'avui a partir de les 6 de la tarda fins al 22 de març. Passat aquesta data, atenció, s'ho quedarà Hisenda. Els premis menors de fins a 2.000 euros es poden cobrar a qualsevol administració de loteria i els majors es cobren directament al banc.
Guanyi qui guanyi, a partir de 9:15, d'aquí poc més de mitja hora, ho explicarem en directe amb Jordi Armenteres, Marta Massip, Xavi Cupido des de Madrid i amb tota la colla que ens acompanyarà a l'estudi aquí, al Món a RAC 1.
Gira, molino, gira! Ara.
A les 8:12, més enllà del sorteig de la Loteria de Nadal, avui a Madrid l'agenda política està marcada per la reunió de Pedro Sánchez amb Alberto Núñez Feijóo. Després de setmanes de picabaralles i estirar ronces, finalment l'un i l'altre s'han posat d'acord per agendar una trobada que es preveu carregada d'atenció. El president espanyol i el líder de l'oposició es veuran les cares al Congrés, un escenari inèdit, perquè normalment aquesta mena de trobades havien tingut lloc, com sempre, al Palau de la Moncloa. Però a Núñez Feijóo es veu que no li feia cap gràcia haver d'anar fins allà, i Pedro Sánchez va accedir a citar-se al Congrés en, diríem, terreny neutral. Al final, el lloc és el de menys, avui l'important és l'ordre del dia. Tots dos tenen clar que l'elefant que hi haurà a l'habitació és el de la renovació del Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges, que fa 5 anys que té el mandat caducat per culpa del bloqueig del PP. Res fa pensar que avui Pedro Sánchez i Núñez Feijóo es posin d'acord per remodelar-lo, però almenys en parlaran. L'altra gran patata calenta que tindran al damunt de la taula és el sistema de finançament autonòmic que el govern espanyol voldria reformar. De fet, en l'entrevista que va oferir ahir al matí aquí al Món a RAC 1, aquest estudi, Pedro Sánchez va deixar molt clar que està disposat a obrir el meló del model de finançament. Catalunya és una de les comunitats autònomes que fa anys que ho reclamava, i ara el president espanyol vol fer servir aquesta reivindicació històrica com a ganxo per seduir l'independentisme i aconseguir que aparqui el referèndum. Aquest matí, aquesta estratègia del govern d'Espanya per reconduir el conflicte polític amb Catalunya acapara l'atenció de la majoria de diaris. La Vanguardia, per exemple, titula a tota castanya: Sánchez planteja avançar en l'autogovern si es relega el referèndum, un gest que, en canvi, no ha agradat gens a bona part dels diaris de Madrid. El Mundo alerta que Pedro Sánchez accepta negociar per primera vegada que Catalunya tingui hisenda pròpia. L'ABC diu que acorda cessions en tributs i La Razón l'acusa d'escenificar l'entrega a l'independentisme. Només El País opta per un titular molt menys alarmista i escriu: Pedro Sánchez obre la porta a reforçar el finançament a Catalunya. Que Pedro Sánchez contempli el pacte fiscal segur que també marcarà la reunió d'aquest matí entre el líder del PSOE i el del PP. De fet, Núñez Feijóo, entre cella i cella, retreure-li els pactes amb l'independentisme, i per això vol parlar, entre d'altres, de la llei d'amnistia. Però és que el líder popular se li acumula la feina, perquè ell, després de passar Pedro Sánchez pel Món a RAC 1, Sánchez es va reunir amb Pere Aragonès al Palau de la Generalitat i va segellar 5 compromisos més amb el president: que el traspàs de Rodalies comenci al gener, aprovar una llei per poder adreçar-se en català a tota l'administració d'Espanya, ressuscitar la taula de diàleg l'any que ve, cedir la gestió de l'ingrés mínim vital a Catalunya i impulsar també una fàbrica de microxips al Vallès. Sánchez i Aragonès no van arribar a cap acord per reformar el model de finançament, però tots dos van reconèixer a la trobada que n'havien parlat. A la Galeria Gòtica del Palau, el president espanyol va corroborar el que havia avançat unes hores abans aquí al món a RAC1, que està totalment disposat a parlar de tot, fins i tot del pacte fiscal, sempre i quan l'independentisme abandoni les posicions de màxims, va dir literalment, i aparqui el referèndum. Ho explicava així als micròfons de RAC1.
Ahora sí, el independentismo está dispuesto, no digo a renunciar, pero está dispuesto a hacer un ejercicio de praxis y hablar del autogobierno de Cataluña. Pues estamos dispuestos a hablar de cualquier cuestión
del pacto fiscal.
Claro, de refuerzo del autogobierno de Cataluña, de la financiación autonómica, de cómo podemos dotar de más competencias a un territorio como es el catalán.
Però Sánchez va anar més enllà. Emmarcava el debat sobre el model de finançament en una negociació global per millorar l'autogovern de Catalunya, admetia que la llei d'amnistia és només un primer pas i que, per tant, ara toca seure's a parlar de com es satisfan les exigències dels partits catalans. Per això crec que és molt important reunir-se amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, però també avança que les trobades no es faran fins que l'amnistia estigui totalment aprovada.
Lo lógico es que sea después de la ley de amnistía, tanto con el líder de Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont, como con Oriol Junqueras.
Después de aprobarse.
Sí, yo creo que es lo lógico.
No antes, para ver en qué condiciones se firma esta ley o se acuerda esta ley. No, después.
Bueno, ahora son los grupos parlamentarios los que tienen que debatir y en fin, trasladar sus enmiendas a este proyecto de ley.
Però Sánchez encara va anar més enllà, eh? I en aquesta entrevista aquí al Món a RAC1 fins i tot es va atrevir a qüestionar el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el cas del tsunami democràtic. El magistrat continua dient que les protestes que va liderar aquella plataforma l'any 2019 eren totalment accions terroristes, però ahir el president del govern d'Espanya li va esmenar completament la plana. Atenció.
Que este país, desgraciadamente, hemos sufrido dos tipos de terrorismo, ¿no? Hemos sufrido el terrorismo de ETA, hemos sufrido también el terrorismo yihadista. Barcelona también, desgraciadamente, sufrió ese desgarro y no creo que sean comparables. No creo que sean comparables.
És el primer cop que Pedro Sánchez pica obertament el crustó a un jutge que investiga l'independentisme. Això sí, ho va fer després de subratllar una vegada i una altra que ell respecta les decisions judicials. També va tancar la porta a citar magistrats a les comissions del Congrés dels Diputats que investigaran els casos de l'Ofer, malgrat que tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya exigeixen al PSOE que els obligui a anar a aquestes comissions. Com dèiem, el president espanyol es va esplaiar en aquesta entrevista a RAC1 poques hores abans de reunir-se a Palau amb Pere Aragonès. Feia un any i mig que l'un i l'altre no es veien de manera oficial i la trobada s'ha de dir que va ser força productiva. Laia Colomer.
Sí, exacte, un acord més polític, reunir de nou la taula de diàleg i quatre més de pragmàtics: Rodalies, l'ingrés mínim vital, l'ús del català i la instal·lació d'una planta de preproducció de xips. Però anem a pams. Aragonès i Sánchez van acordar reunir de nou la taula de diàleg entre els dos governs durant el primer trimestre de l'any, en la que també hi participaran tots dos. Aragonès va assegurar que hi defensarà el referèndum, tot i que des del món a RAC1 Sánchez apostava per més autogovern.
I defensarem la nostra solució al conflicte polític, que és la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, i reiterarem la necessitat de parlar de les bases i de les condicions del referèndum, de les vies per fer-ho possible.
Superar un conflicto político que, evidentemente, pues la respuesta no puede ser un referéndum de autodeterminación ni tampoco quedarnos como estamos. Tenemos que encontrar ese camino intermedio.
Més a curt termini, la setmana que ve el Consell de Ministres aprovarà el traspàs de l'ingrés mínim vital, una reivindicació històrica de la Generalitat, i abans del juny s'haurà d'aprovar una llei per poder utilitzar el català a qualsevol administració de l'Estat. Aragonès diu que la norma també protegirà la immersió a l'escola.
Sí, aquest també és un dels elements, preservar el model lingüístic de l'escola catalana, que estarà present en aquesta llei.
A partir del mes que ve també es posarà sobre calendari el traspàs de Rodalies. També es va pactar la inversió de 300 milions d'euros per una planta de preproducció de xips al costat del sincrotró Alba.
Per cert, les paraules d'ahir de Pedro Sánchez negant que les accions del tsunami es puguin comparar amb el terrorisme no són l'únic revés que ahir es van portar Manuel García Castellón, el jutge. Ahir l'Agència Europea de Seguretat Aèria va desmuntar una altra de les tesis que té el jutge de l'Audiència Nacional, que la protesta del tsunami democràtic a l'aeroport del Prat suposés cap amenaça pel trànsit aèric. Verity. Informa Benet Iñigo.
García Castellón diu que la protesta a l'aeroport es pot considerar terrorisme amb dos grans arguments. Un d'ells, que es va dificultar l'accés a la torre de control i això podia suposar un perill per la seguretat aèria. Doncs bé, la EASA, l'Agència Europea de Seguretat Aèria, li explica en una carta que no té cap constància que aquella acció de tsunami tingués cap repercussió ni en altres aeroports espanyols ni internacionals. També li diu que pot preguntar més detalls a Eurocontrol per possibles desviament de vols, però en tot cas, com a alerta de seguretat, no li consta. El jutge ja havia rebut un altre revés en el seu altre argument per mantenir la imputació de terrorisme, la mort d'un turista francès aquell dia a l'aeroport. Recordem que, com va avançar RAC1, l'informe del SEM desvincula la causa d'aquella mort de l'acció de tsunami i diu que la protesta tampoc va afectar l'atenció que va rebre la víctima. Fins ara, en tot cas, el jutge manté les imputacions de Puigdemont, Rovira i 10 persones més, tot i els arguments en contra que van apareixent.
Aquesta causa del tsunami democràtic és un dels exemples de l'offer que l'independentisme vol enviar a les comissions d'investigació del Congrés pactades amb el PSOE, però els jutges ja avisen que no tenen cap intenció de col·laborar-hi, Benet.
Ja fa setmanes que el món judicial posa el crit al cel per l'existència d'aquestes comissions sobre casos de l'offer que des de Judicatura i Fiscalia consideren un insult, i els escarafalls van pujar de to quan Junts va dir que els jutges haurien de donar explicacions. El Consell General del Poder Judicial avisa ara que no els cridin perquè, si ho fan, deixaran la cadira buida.
En el supuesto que los jueces y magistrados fueran llamados a declarar ante las comisiones de investigación sobre asuntos en los que hayan o estén interviniendo, no tendrán la obligación de atender el requerimiento, no deberán comparecer en ellas y el Consejo General del Poder Judicial tampoco autorizará comisiones de servicios por tal motivo.
Un comunicat aprovat per unanimitat i que es va fer tot i que el PSOE ja va dir que vetaria qualsevol llista de compareixents que inclogui jutges i fiscals que hagin portat casos del procés.
De fet, els magistrats no només plantaran al Congrés els diputats, sinó que passen a l'atac i exigeixen al govern d'Espanya que els defensi. De fet, el president del Suprem, Francisco Martín Castán, es va reunir ahir amb el ministre Félix Bolaños, de Justícia, i li va reclamar que tingui el que aturi els atacs que està rebent la judicatura. Tot això, com dèiem, va passar ahir, la vigília de la trobada aquest matí entre Sánchez i Feijó. L'expectació és molt alta, però la possibilitat que s'arribi a algun acord és molt baixa. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, finalment Sánchez i Feijó plantejaran tot el que vulguin. El president espanyol insistirà en la renovació del poder judicial i des del PP li retrauran l'amnistia i els pactes amb l'independentisme. Tot i això, la llista de temes serà més llarga, per exemple, amb el finançament autonòmic i la independència judicial. Feijó, Antena 3, no era optimista.
He intentado, desde que soy jefe de la oposición, entenderme con el señor Sánchez. Ahora, el problema del señor Sánchez es que ese pacto del Tinel que suscribieron para entenderse con cualquiera, salvo con el PP, lo ha elevado a la máxima potencia.
Enmig dels retrets, però, hi ha un punt on avui podria haver-hi acord. És la reforma d'un article de la Constitució que parla de disminuïts. Per canviar-ho a persona amb discapacitat, Sánchez i Feijó s'hauran de comprometre a reformar només això i, per tant, tancar la porta explícitament a qualsevol altre canvi que plantegin els partits independentistes.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món RAC1, Esther Sáez.
Del concert econòmic es pot parlar, però en canvi s'han d'abandonar les exigències de celebració d'un referèndum d'autodeterminació. Aquest és, sintetitzant molt, el missatge de Pedro Sánchez a Pere Aragonès a la reunió d'ahir. Un missatge que escandalitza la dreta i enfurisma més si cap a l'ultradreta. Però no és tant el contingut el que excita els ànims entre l'oposició a Pedro Sánchez, sinó les formes. Indignitat, humiliació o posar Espanya de genolls davant els socis de Sánchez són algunes de les paraules que es van sentir ahir per qualificar, o per ser més precisos, per desqualificar el president del govern d'Espanya un cop més. Un president que accepta anar a domicili a reunir-se amb el president català. Tot plegat és, pels detractors de Sánchez, un motiu més per deplorar la imatge d'un president titella que fa el que els socis li demanen. Per cert, posats a demanar i exigir, Feijó també demana que sigui Sánchez el que vagi a trobar-se amb ell al Parlament, que ell no pensa trepitjar la Moncloa com a líder de l'oposició. Un gest carregat de simbolisme. Un cop més, les formes.
8 i 23 minuts, els esports amb Repsol, de seguida parlant de la Superliga, però abans el Real Madrid ha aprofitat l'empat a un del Girona al camp del Betis i acaba l'any com a líder de primera només per la diferència dels gols. Els blancs van patir de valent al camp de l'Alavés, el 16è classificat, van jugar amb inferioritat durant gairebé tota la segona part, però malgrat els entrebancs van fer de Madrid. Què vol dir va fer de Madrid? Doncs que es posen líders al minut 92 de partit i a més amb un gol de cap, amb un que fa, anava a dir, exagerant metre i mig, però és un dels jugadors més baixets del Madrid, Lucas Vázquez. Ara el Madrid i el Girona tenen els mateixos punts, són 45, però els blancs són líders perquè han rebut menys gols. Mentrestant, el Girona continua meravellant, tot i empatar una ahir al Benito Villamarín. Els de Mitchell van ser molt millors que els andalusos durant tres quartes parts del partit, però van acabar amb llengua fora i el Betis ho va aprofitar per igualar el gol de Dovich amb un corna que era, per cert, servei de porteria. Error arbitral, i el Girona ho va acabar pagant. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Miquel Agut.
El Girona té números d'equip gran per anar-se'n a les festes de Nadal. 45 punts, tants com el Madrid, més que cap altre equip a la Lliga, i més que cap altre equip a les grans lligues europees, tot i que la resta de grans campionats del continent encara han de jugar-se jornades pendents que ja s'han consumit a la Lliga espanyola. En tot cas, després de 18 jornades, 14 victòries, 3 empats i només una derrota. Per treure's el barret, quina nota posa el professor Mitchell a l'equip?
Una primera parte de la temporada increíble. Al nivel de los mejores equipos del mundo, creo que al equipo no le quiero poner un sobresaliente porque siempre hay cosas que mejorar, pero es un notable alto, muy, muy alto.
L'equip fa festa fins al dia 28. Jugarà el 3 de gener de 2024, el primer partit de l'any nou contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi. Veurem si és David López, substituït ahir per una lesió al soli.
I escoltem el comentari que sobre aquest partit signa el director i presentador dels Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Imagineu-vos com està el Girona, que un empat al camp del Betis sembla fins i tot poca cosa. Punt i final en 2023 per emmarcar. Primer salvant amb solvència la categoria i després fent somiar despert a l'afició amb 18 jornades de pitet, pel que fa als jocs i també pel que fa a la puntuació. Tancarà la primera volta sense derrotes fora de casa. Lluny de Montilivi, només victòries, la majoria, i dos empats, a Noeta i al Villamarín. El 2024 fa olor de Lliga de Campions, competició, per cert, que no podria trepitjar en la seva màxima categoria amb la Superliga en joc. Per Superliga, la que s'està marcant el Girona, i això no cal que ho digui cap tribunal de justícia. Només cal veure els seus partits. Bon Nadal.
Bon Nadal, tot i que el Xavi Puig serà d'aquí uns moments aquí en aquest estudi per l'especial de la loteria. Per cert, el Madrid i el Girona se'n van de vacances de Nadal amb 7 punts més que el Barça, el tercer. Justament aquesta matinada el Barça ha jugat aquell partit de Costellà de Dallas contra l'Amèrica de Mèxic. L'ha perdut 3-2 en gols de Lamine Yamal i Marc Guiu, amb un cabàs de futbolistes joves, i la millor notícia és que, sens dubte, ningú s'ha lesionat. Ara, si parlem de la Superliga, el futbol europeu ha sortit en bloc per rebutjar la decisió de la justícia que europea que avala aquesta nova competició. Ja s'hi han oposat 7 dels 12 clubs que en un primer moment van apuntar-s'hi, d'aquesta manera dona l'esquena al Barça i al Madrid. Són l'Atlètic de Madrid, l'Inter de Milà, el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, el Liverpool i el Tottenham. En canvi, de moment no s'han pronunciat ni la Juventus ni l'Arsenal, dos equips que en el seu dia també van apostar-hi clarament, mentre que el Milan s'ho mira de reull. El Nàpols és l'únic gran equip que diu que hi participaria. En aquest sentit, el principal promotor de la Superliga, l'alemany Bernd Reinhardt, ha assegurat a la Copa aquesta nit que alguns dels clubs que públicament li diuen que no l'han trucat i li han dit que no li tanquen la porta definitivament. Ara també admet que sense suport serà molt difícil impulsar aquesta Superliga.
Tenemos que convencer a los clubes primero de perder el miedo al cambio. Ninguna propuesta va adelante si no tiene el apoyo de los clubes y de los aficionados, pero creemos que esa propuesta, si lo ven bien, es imbatible.
Les reaccions en contra de la Superliga també han arribat des del Regne Unit. Allà la Premier s'hi ha posat frontalment, però és que fins i tot el govern britànic ha anunciat que legislarà perquè cap club anglès s'hi sumi. També s'han revelat la Lliga Alemanya, la Lliga Francesa i l'Espanyola. Aquí molts equips com el Girona, l'Espanyol, el Sevilla o la Reial Societat han donat suport a una campanya que reclama un futbol obert per tothom. Al capdavant de tots ells hi ha Javier Tebas, que des de primera hora va defensar que la justícia europea no avala la Superliga, sinó que només constata que la UEFA i la FIFA no poden boicotejar l'entrada de nous competidors i que l'última paraula la té el jutjat mercantil número 17 de Madrid. Tebas no té la sentència al TSUE i es juga 25 sopars, diu que la Superliga no tirarà endavant.
Vuelvo a repetir, han llevado a la intoxicación, a un relato que no es cierto. Y no, y si no al tiempo, nos jugamos una cena, no, 25 cenas, que en dos años no hay Superliga. Y en seis tampoco.
Ara bé, la gran incògnita és saber amb quins equips arrencaria la Superliga i per què. Per exemple, a quina divisió aniria a patar el Girona si guanya la Lliga? Reinhardt s'hi ha referit aquesta nit a la SER.
Entraría en la Blue, porque es solo justo. ¿Por qué el Girona debería entrar por arriba y el campeón Graz, que por sorpresa gana la Liga Austríaca? No, tiene que hacer tres vueltas en verano y quedarse delante de las puertas todas las veces que quiera.
Mentrestant, Laporta i Florentino veuen la resolució del TSUE com una oportunitat única per continuar treballant en la Superliga, però no coincideixen amb el com. D'una banda, Laporta, que va fer un comunicat a veu, prefereix crear vincles amb la UEFA.
El que volem
i així hi treballarem, és establir un diàleg obert, constructiu, de cara a l'objectiu que es generin sinergies positives entre totes les parts.
I en canvi, Florentino Pérez vol tirar pel dret sense la necessitat de buscar complicitats. Ho va fer en una compareixença, mirant a càmera i llegint clarament això.
Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo.
Escoltem el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
Hi ha poques oportunitats en les que la premsa esportiva de Madrid i la de Barcelona es posen d'acord. El dictamen és una plantofada a la UEFA, deien. Per un cop els interessos de Madrid i Barça confluïen i s'ha de fer el caldo gros, però estaria bé que miréssim què comporta aquest nyap de la Superliga. Per molt que la canviïn, segueix sent una competició injusta, que faria que si el Girona guanyés la Lliga només podria aspirar a entrar a la tercera divisió de la nova competició. I si ho fa molt, molt, molt bé, potser en 3 anys ja podria jugar contra els grans d'Europa. Cosa que no li passaria amb la Champions, on només li cal quedar entre els 4 primers per rebre Montilivi, el Liverpool o el Bayern, per exemple. Després és de conya que diguin que això alleugerirà el calendari i que cuidarà la salut dels futbolistes. Acabarà amb un pacte i no hi ha res que no s'arregli amb diners. I un últim dubte. Estem segurs de voler participar en una competició que ha ideat, fundat i pagat Florentino?
I sobre la cobertura televisiva de la sentència a favor de la Superliga, escoltem el comentari que signa la crítica de televisió i col·laboradora del món RQ, Mònica Planes.
A la televisió el més content era Antonio García Ferreras, que va obrir el Rojo Vivo amb èpica i entusiasme. La notícia bomba del dia, una autèntica revolució, un antes i un després en la història del futbol. Un rètol en pantalla no va trigar a trobar-li amo a la nova Lliga Europea. Luz verde a la Superliga de Florentino. Al matí, Ferreras i Pedrerol junts es recreaven en les imatges de la trobada tibant de Florentino i Tebas en un acte. Encerclaven els seus rostres per subratllar les mirades agres i d'atenció que van intercanviar-se. Els presentadors de la Sexta contemplaven embadalits l'espot de la Superliga de la pluja de pilotes. Ferreras deia extasiat: «Hoy es un auténtico terremoto en el mundo del deporte y más allá». I Pedrerol li donava la raó: «Y más allá, y más allá». En la compareixença del CEO de la Superliga, una de les paraules que més va repetir va ser gratis. I a Jugones, el titular era contundent: la Superliga anuncia futbol gratis. En les altres cadenes hi havia un punt més de cautela. És difícil de dir si el periodisme acrític i complaent de la Sexta, com si ja donés per fet a la Superliga, sense contemplar obstacles, reticències ni viabilitat, ens ha de fer riure o ens ha de fer sospitar.
Gràcies, Mònica. Més enllà de la Superliga, el Barça femení s'ha classificat matemàticament pels quarts de final de la Champions després de golejar 7-0 al Rosengard, tot plegat mentre espera que Alexia Putellas decideixi si renova o no. El club no li presentarà, diu, cap més oferta. I el Mundial de Clubs, avui recordem, el Manchester City de Pep Guardiola juga la gran final contra el Fluminense del Brasil a les 7 de la tarda.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
8:32, i d'aquí uns moments parlem d'altres temes abans d'anar cap al Teatro Real de Madrid.
Si connectes les postres de l'àvia amb el teu oncle tocant nadales amb l'ampolla d'anís, amb la il·lusió dels nebots obrint els regals, el teu Nadal es torna molt millor.
Connectar energies amb els teus millora el teu Nadal. Connectar energies tot l'any millora la teva vida. Repsol et desitja bones festes.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Encara no saps què regalar? Has sentit parlar dels descomptes de Nadal de Cases de Shoetown?
Cases de Shoetown?
Sí, la ciutat de les sabates, l'univers del calçat.
Jo, si la vull encertar i no tenir problemes, Cases Sabaters.
Exacte, són ells. I ara tenen uns descomptes de Nadal brutals a totes les botigues i a casesclub.com.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Onda Automòbils volem que les vostres il·lusions es facin realitat. Onda Automòbils. Bones festes.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
Hola, sóc el Joan Maria Pou i em ve molt de gust compartir amb vosaltres Nit de Nadal, de Guerau de Lió. Per què? Doncs perquè per mi la nit de Nadal era molt especial, perquè l'endemà sabia que tocaria cagar el tió i era un dels meus moments preferits de totes les festes. Diu així: la gent reposa colgada al llit, el llop no gosa moure brugit. D'un vell estable mal ajustat, la llum eixia. Fuig el diable, la nit és dia, Jesús és nat. El bou recula poquet a poquet. Decanta't, mula, per fer-li lloc. Oh, meravella, penja una estrella de l'embigat. Les profecies són aquests dies, Jesús és nat. La neu afina, xòrrecs avall, canten el gall i la gallina. Els àngels broden al cel d'estrelles. Els pastors roden amb vestits nous, perden els bous i les esquelles. Bon Nadal a tothom.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 31 de desembre del 1976.
I el número de la sort, el...
11.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Vuit i 36 minuts a Praga. 15 persones... Ho tindrem els apunts aquí al món RQ. 15 persones han mort a Praga i hi ha hagut una trentena de ferits en un tiroteig en una universitat. Era un estudiant del centre, l'atacant, de només 24 anys, que abans havia matat son pare. El noi va entrar a la Facultat d'Arts de la Universitat Carolina i va començar a disparar. La policia va acabar batent-lo al terrat de l'edifici. Ja han descartat que es tracti cap de cap cas de terrorisme. Mentre el pistoler estava dins de la facultat, alguns alumnes es van tancar les aules i van tapir l'entrada amb mobiliari de tota mena. Alguns fins i tot van acabar saltant per les finestres fins a una terrassa inferior per intentar salvar la vida. Segons el govern txec, la ràpida actuació de la policia va evitar que la massacre fos encara més gran. La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, s'apropa cada cop més als Oscars.
Pregunto para quién serán esas imágenes.
L'Acadèmia de Hollywood l'ha preseleccionat com a candidat al premi a la millor pel·lícula estrangera. N'ha escollit 15 i el 23 de gener farà un nou cribratge i anunciarà les 5 grans pel·lícules nominades. A més, la pel·lícula de Bayona sobre l'accident d'avió als Andes també ha estat preseleccionada als Oscars en 3 categories tècniques: millor música original, millor maquillatge i perruqueria i efectes especials. El director català diu que encara queda molta feina per fer.
Molt feliços per la pel·lícula i molt feliços per l'equip, que ha fet una feina extraordinària. Encara queda molt a fer, perquè això no, sabem que només és una passa dins d'una carrera molt complicada, molta competència, però arribar-hi amb 4 reconeixements a la pel·lícula i als tècnics d'aquesta manera, em sembla que és una fita única i ens dona molta força per continuar treballant per intentar arribar-hi a la final.
D'altra banda, el curtmetratge de Pedro Almodóvar, Estranya forma de vida, és un dels finalistes a la categoria de millor curs dels Oscars. Per cert, que parlant de cinema, avui podria haver-hi una nova plataforma. Segons explica el The Wall Street Journal, la Warner Bros. I la Paramount, dos gegants del sector, han iniciat converses per fusionar-se i crear una plataforma que voldria plantar cara a Netflix, a Disney Plus i companyia. Relacionat amb el cinema, una dona ha denunciat Vin Diesel per agressió sexual. La presumpta víctima acusa l'actor de Fast and Furious d'agrapejar-la, masturbar-se davant seu i fer-li petons sense consentiment. Diu que va passar fa uns pocs anys quan Diesel la va contractar d'assistenta durant el rodatge d'una pel·lícula. En el document que ha presentat al Tribunal de Los Angeles, la presumpta víctima assegura que va intentar escapar, però que Diesel no li va permetre. 8 i 39 minuts, atenció, perquè aviat podria ser correcte dir tiet o tieta. Sí, no està acceptat. Fins ara havien de dir oncle i tia. Doncs bé, potser aviat no caldrà que ho canviem. Això després que l'Observatori de Neologia hagi anunciat el neologisme i la paraula corrent del 2023. La paraula nova guanyadora és viralitzar, amb gairebé un 30% dels vots. I tiet i tieta, que ara mateix no apareix al diccionari, és la paraula corrent. La paraula corrent és una categoria nova d'enguany i vol servir per incloure paraules que es fan servir normalment però que no estan recollides al diccionari. Tiet, tieta, ha quedat davant per altres opcions que no es poden dir com bici, brutal, friki, gorro o, digueu molt sorprès, quiròfan. Pel que fa al neologisme guanyador, viralitzar s'ha imposat a altres candidats com bot, ecoansietat, grassofòbia o hipersexualització. Ara, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans estudiarà les paraules guanyadores i valorarà la possibilitat d'introduir-les al diccionari. L'amenaça de les multes i la imminència de noves restriccions no està servint per reduir el consum d'aigua. Gairebé la meitat dels municipis, que al gener entraran en emergència per sequera, van incrementar la seva despesa d'aigua al novembre. De fet, pràcticament 3 de cada 10 ajuntaments encara superen els límits permesos per l'Agència Catalana de l'Aigua, informa Eudald Martínez.
Així s'extreu de les dades de consum de novembre que ha publicat l'Agència Catalana de l'Aigua. 95 dels 202 municipis que formen part de les conques del riu Ter-Llobregat van incrementar el consum per habitant i dia respecte als que havien registrat el mes d'octubre, i 57 d'aquests 202 municipis encara superen el límit de consum. Entre els ajuntaments que han gastat més hi ha Begú, al Baix Empordà, que ha passat de 409 a 487 litres, Canyelles, al Garraf, que puja de 343 a 394, o Dosrius, al Maresme, que l'octubre només havia gastat 186 litres per habitant i dia i que al novembre ha augmentat el consum fins als 256. Tot això a les portes que la zona entri les properes setmanes en situació d'emergència que els obligarà a reduir el consum per sota dels 200 litres per habitant i dia. La previsió és que això passi quan els pantans de les conques del riu Ter i Llobregat baixin del 16%. Ara es troben al 17,7.
Per cert que mig aquest panorama, dos projectes de megapiscines amb onades desafien la històrica sequera. Sabadell i a Cunit s'estan tramitant dues grans instal·lacions aquàtiques per la pràctica del surf. La piscina al Vallès Occidental gastaria més d'11.000 metres cúbics d'aigua, mentre que una llacuna artificial ha conit més del doble. Ja que parlem de sequera, el temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Som a les portes d'un Nadal plàcid, amb sol, boires i fred, esclar.
Sí, i sense pluja. Per tant, de moment continua aquesta sequera i ens esperen uns dies molt tranquils amb aquest sol, amb aquestes boires, amb algunes bandes de núvols avui i també amb ventades avui als extrems del país. De fet, el vent ha arribat als 130 km per hora a l'Hospitalet de l'Infant, 149 a Portbou, 64 a la ciutat de Barcelona, i es mantindrà durant tot el dia, sobretot comarques de Tarragona i també cap a l'Empordà. Avui pugen les temperatures, de fet hem començat el dia amb menys fred que ahir, ara mateix entre els 11 i els 14 graus a Barcelona, 14 també a Tarragona, 10 a Lleida, 2 a Girona, 6 a la Seu d'Urgell i 11 a Terrassa. I al migdia també notarem que pugen les temperatures entre 2 i 4 graus respecte a les d'ahir. Demà baixa una mica el termòmetre, torna a pujar de cara a diumenge i de moment Nadal i Sant Esteve ben tranquils.
Calella, el crit d'auxili de l'alcalde per acabar amb el grup de multireincidents que delinqueix a la ciutat comença a donar fruits. Finalment, el Departament d'Interior reforçarà el patrullatge dels Mossos al municipi per parar-los als peus. L'alcalde Marc Buch i el director general de la policia, Pere Ferrer, ho van acordar ahir en una reunió extraordinària per parlar d'aquest grup de multireincidents. Són una desena de criminals que acumulen atenció, 260 detencions, però continuen campant lliures per Calella. Un apunt sobre el Nadal, especialment per les persones que tingueu familiars amb Alzheimer. Els experts donen un seguit de recomanacions a tenir en compte durant les trobades. Per exemple, aconsellen mantenir les rutines diàries, ajudar-los quan obliden els noms o no recorden algunes cares i transmetre molta seguretat durant els àpats. A Catalunya, el 2% de la població de més de 59 anys té diagnosticat algun tipus de demència, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat. Informa Mar Poyato.
Les trobades familiars i amb amics no sempre són ben rebudes pels malalts d'Alzheimer, però això no vol dir que no puguin gaudir de les festes. De fet, des d'Alzheimer Center Barcelona recomanen integrar-los en totes les celebracions. Ara bé, pot ser que, depenent dels casos, necessitin atenció especial, se'ls hagi d'apartar del soroll perquè es posen nerviosos o fins i tot se'ls ha d'ajudar perquè no se sentin culpables si no recorden algú. Ho ha explicat a RAC1 Amèrica Morera, responsable d'atenció diurna d'ACE.
Coneixes el pacient, llavors ja veus aquella cara, si l'he conegut, no conegut, o faig una cara una mica de circumstàncies. Doncs, mira, en Josep, el nostre cosí, o el cosí Josep, o m'explico, ja pots donar una mica la pista, no? Ja no és dir, i qui és? Que a vegades hi ha la tendència aquesta, no? Que te'n recordes de qui és, no?
Des d'Alzheimer Center Barcelona també recomanen tenir cura del cuidador principal del malalt, permetre que pugui gaudir de les celebracions i alliberar-lo una mica de les tasques que fa diàriament durant tot l'any.
RAC1 estrena un nou podcast dedicat al públic familiar que es titula Contes desexplicats de Vivim del Cuento. I és un conjunt de relats clàssics i infantils, els que tots coneixem, però capgirats com un mitjó. Per exemple, La rateta que llegia l'escaleta, La caputxeta forçuda o Les veritats d'en Pinotxo. Són alguns dels contes que anirem presentant durant el 2024. Avui l'estrena serà amb un conte nadalenc, L'estel de Nadal al País dels Contes.
No sabeu la il·lusió que em fa venir cada any per aquestes dates. M'agrada tant Nadal.
Què passaria si l'estel caigués a terra? Els protagonistes clàssics l'ajudarien a tornar al cel? Si aneu a RAC1, ja hi teniu el compte disponible i, a més, el dia de Nadal podreu escoltar-lo a l'antena de RAC1. Bona nit, Cincinnati, amb l'Edu de Batlle. La pròxima entrega serà el dia 2 de gener amb un conte relacionat amb els Reis d'Orient. 8:45 i el trànsit.
Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
Anem al RAC a comptar cotxes com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. S'ajunta un matí en general tranquil a les principals vies de l'hora punta amb el fet que s'han registrat diversos accidents. Ara destaquem el de l'AP7 a Cerdanyola en sentit nord, amb un carril tallat i cues des de Barberà del Vallès, a la C26 a Balaguer en sentit est, on es dona un pas alternatiu als vehicles i es manté la tònica al voltant del nus de la Trinitat per l'accident a la Ronda Litoral arribant a Santa Coloma, amb 4 quilòmetres de congestió en sentit nord des del Fòrum, i a la B20 amb congestió per arribar al nus tant en sentit sud a Santa Coloma com en sentit nord ara des del tram d'Horta. Recordar també que es talla l'N260 a Portbou en direcció a França per les fortes ventades. És tot des del RAC. Bon Nadal a tothom.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat.
I acabem aquests apunts abans d'anar al Teatre Real de Madrid, aquí al món a RAC1, amb el diàling. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, bon
dia. Avui votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, correu electrònic a diàling@rac1.net, diàling@rac1.net, amb la paraula clau a l'assumpte, així de senzill. Tenim avui un gran lot de torrons Vicenç i un pack també de 4 entrades per anar a viure un Nadal únic a PortAventura World. 4 entrades, amb espectacles nadalencs, atraccions icòniques, fins al 7 de gener. A més, també tindreu accés al Ferrari Land. 4 entrades, carai, la tombola està molt bé avui. Els finalistes, el primer.
L'Edgar Fornós, del Versió RAC1, es va preparar exhaustivament l'entrevista a les filles d'un col·laborador del programa.
Tenim una sorpresa per algú d'aquest estudi. Entren la Berta i la Sara, filles de Jordi Roura. Bravo. Penseu que la Berta estudia a Nova York. Berta, com estàs?
Pues molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Genial. Escolta'm una cosa. Per què vius a Nova York i com ha estat la retrobada amb el teu pare?
Bueno, m'encantaria viure a Nova York, però visc a Madrid.
Ah, sí? ens ha passat malament la informació.
Correu a diàling@rac1.net, assumpte Fornós. El segon.
A Radio Marca, durant la transmissió de l'Espanya-Suècia de futbol femení, un locutor cantava un gol amb tints ideològics.
Gol de quién, del Barón?
Gol de Atenea del Castillo! Gol de la extrema derecha española. La campeona del mundo que quiere remontar este partido. 2-3. Gol de la extrema derecha española.
Assumpte gol, el tercer finalista.
Això és el que li passa quan dones pas... Això és el que passa, volem dir, quan dones pas en antena i no dus posats els auriculars. El món a RAC1.
Tornem al Congrés, aviam si l'Armenteres i l'Arnau Mañé ens han d'explicar alguna cosa. Armen, Arnau.
No, i si no anem al Parlament, a veure si al Parlament tenim en Cesc Giró. Cesc Giró, Parlament de Catalunya, Cesc Giró?
No, el Cesc no, però hi sóc jo, Jordi, la Laia.
Si ets tu, tot salvat. Sílvia Solans, endavant, bon dia.
La Laia
Colomer, perdona. Cap problema. Que passa que no portava els auriculars.
Sí, seguro.
Assumpte auriculars, el quart finalista.
Un moment de dispersió de Manolo Lama a tiempo de juego de la COPE.
Y el Villarreal se está acercando a las cifras de Almería y de Granada de goles en contra.
¿Viste alguno del partido contra el Rennes el otro día? Es increíble que no ganara ese partido.
¿Cómo
increíble,
que? Ganó. Que no, que el último gol no valió.
Assumpte COPE i l'últim.
L'Anna Gómez fa de crítica literària parlant de l'últim llibre del Xavier Melero.
No, és que jo volia dir una cosa. No volia posar aigua al vi, Javier, que ja saps que t'aprecio moltíssim.
Ara et deixaràs de vendre 10.
Però a mi m'agrada més que en Balatxe. Aquí, a la novel·la, crec que encara estàs una mica ple de tòpics. Sobretot les manies que les tens també amb tot, amb la burgesia catalana. Sempre de qualsevol temps passado fue mejor, i un pelet ranci amb algunes coses. Jo em tiraria més pel camí de l'assaig. T'ho dic de bon rotllo, de veritat.
Assumpte llibre. En joc aquest lot de torrons Vicenç i el pack de 4 entrades per viure un Nadal únic a PortAventura World fins al 7 de gener.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
10 minuts i les 9.
RAC 1 t'ofereix l'especial Loteria de Nadal amb Jordi Basté. Amb el suport de Torrons Vicenç i el Corte Inglés. Se toca a RAC1 amb Jordi Basté.
Per favor, de debò, no em martiritzeu, ja de bon matí, per l'amor de Déu. Espera, que hi ha aquí abraçades i petons, escolta, com si ens hagués tocat la loteria.
Bon dia,
Refol. Per què?
Home, perquè estem aquí, amb amics, ens estimem, la
vida
és meravellosa.
M'ha tocat una cadira que sembla que estigui al bidet.
Hola, Màrius Carol, bon dia. Bon dia, Màrius. Hola, Cris Puig.
Bon dia.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Hola, Jordi Basté,
bon dia. T'agrada molt tu el dia de loteria, no?
M'encanta. Sí, ja sabeu... Estic a pocs minuts de deixar de ser tan pobre, eh?
Sí, no?
T'ho juro. Bueno, com Xavi... em toqui, Jordi, flipes.
Xavi, acaba amb 7. Xavi Puig, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què et passa?
Res.
Hola, Jordi Bosch, bonjour.
Bonjour.
Què tal?
Bé,
aquí de cos present, avui.
De cos present. Expuesto.
Jo...
Sargó de l'expuesto.
Espereu un moment, és que he d'anar cap a Madrid.
Molt ràpid.
Què passa?
Us porto un regal.
Ai, què dius?
Us porto un regal. Són les 8:51 i he portat el dècim d'aquesta taula.
Home!
Hosti, oh!
I serà repartit. No,
però saps què hem de fer, no? Vull dir, ja tu, Basté. Diu que hem d'anar tots al banc, junts. Si no, es podrà anar a fer una garrotada.
Perdoneu.
Sí, hi ha una tècnica.
Un moment. El número és... El puc dir o no? Sí, no? Ah. El 18.166.
Okay.
1-8-1-6-6.
Eh? 18 de gener del 66. I serà repartit a parts iguals entre aquestes 7 persones.
Perfecte. Bueno, ui. Són 8, per això.
Quin número era?
Ah, no, 7.
Ara m'has agafat...
Perfecte.
Ara m'has...
Contrapeu.
Estic per abraçar-te una altra vegada.
Un moment que vaig a Madrid.
I tant.
Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
Els que som a Madrid no hi entrem en aquest número?
No. Tindrem un problema, que l'Ernest Folk no es posa mai els auriculars, amb la qual cosa és molt probable que no senti res. Diu que aquest número només es comparteix aquí. Jo el comparteixo amb vosaltres. Ja us ho dic. Jo, el meu, ho comparteixo amb el Cupido, amb l'Armenteres i amb la Massí.
On l'ha comprat? Perquè veig que seria d'aquells números molt repartits, perquè aquest número l'han venut a Alacant, a 5 administracions de Barcelona, Càceres, Cádiz, Huelva, Jaén, Las Palmas, León, Málaga, Múrcia, Navarra, Guipúscoa, Cantàbria, o sigui, seria repartidíssim, Ernest, eh? Sí.
L'Espanya de les autonomies.
Les restes de sèries comprat.
Aquest home és el periodista total.
Sí, sí, Armenteres, eh?
El senyor Armenteres.
Bueno, escolta'm un moment que jo vaig donar una pas a la Marta Massip. Gira, Molino, gira! A la Marta Massip, autor d'una frase que avui em venia la Montse Geroni i deia, després de l'Es Roma Pou, la frase serà gira, Molino, gira. Exacte, és preciosa.
Home, és un vers.
És un vers, aviam. Hola, Marta Massip, la recepcionista dels matins de RAC1. Bon dia.
Hola, Jordi, bon dia. Bon dia a tothom.
Bon dia, què tal? Què tal? Bonjour, què tal?
Això està molt animat, aquí hi ha gent vestida de tota manera, és molt divertit i ho estem veient, bueno, sempre ho hem vist per la tele i ara ho estem veient així en directe, que és molt impressionant.
Estàs nerviós o què?
No, bé, estic bé.
Estàs bé, eh?
Sí, és curiós de veure perquè sembla que com si hi hagués més mitjans que no pas públic.
Però quan dius que veus personals vestits, de quina manera vesteixen?
Bé, tota l'estona m'estic mirant un noi que va vestit de Frankfurt. Llavors,
és barat,
les salsitxes al cap, jo l'estic veient de darrere. Llavors, les salsitxes al cap de color marrón. Sí.
Per què no el podem... El pots entrevistar o no, Marta?
Està una mica complicat perquè està al mig d'una fila.
Però tu ho aconseguiràs, home.
Vestit de Frankfurt, què vol dir? Que s'ha comprat un preservatiu XL i que se l'ha posat de davant.
Amb quina salsa? No? Amb ketchup o mostassa?
Bueno, no em porta. Sí,
no em porta?
No, és que no ho veig que em porti.
Si va de Frankfurt, millor veure el de darrere que de davant, també, Marta.
Millor mostassa, amb el Frankfurt, millor mostassa.
No, Mike.
Bon, aviam, un moment. Una, és que clar, per favor, ja m'esteu posant nerviós de bon matí.
Home, és que aquesta taula d'avui...
Aviam, Marta, què? Es... Què passa? Què riu, Joan? Sento l'Armentera rient. Com... Què passa, Armen?
No. És que tinc la Marta genollada aquí sota.
Com és genollada aquí sota? Què vol dir genollada aquí sota?
Ordre.
Marta, però què fas a genollada?
No cal que ho expliqui.
No estic a genollada, estic aquí mirant el públic. Estic aquí com amb un palco, amb un balcó, i estic
ara
mirant...
Ara et passo la foto, Basté, ara et passo la foto.
Sí, enviem la foto perquè l'haurem de comentar, aquesta foto. És evident. Però bueno, escolta'm, anem tard, com sempre, no, Armen?
Sí, estem fent els prolegòmens d'aquest sorteig que ha començat a 8:45, és aquella història que s'han de començar a casar tots els números per posar dintre el bombo. Sentirem com cauen les boles d'aquí a 30-40 segons. Ara tenim aquell mega embut que es diu Tremuja, on hi han posat 50 dels 100.000 números que juguen, que són a punt d'entrar al bombo. És aquell soroll que sí que ens agrada abans que comenci tota la lletania dels nens de Sant Ildefons. Ara estan fent una obra, és una situació complexa d'una grua del Teatre Reial amb aquest gran embut, amb la Tremuja, i han de casar aquella mena de preservatiu gegant que entra, que penetra el bombo perquè hi càpiguen, perquè hi acabin entrant totes les boles. Bueno, la meitat, 50.000 dels números que juguen. Si en aquests moments estan introduint el bombo, tècnicament, del 50.001 al 99.999.
Una vegada va caure.
Sí, va caure una.
Sí, sí.
Escolta, que sapigueu que qualsevol opinió...
Mira les boles. Ara obren de mica en mica i començarem a sentir com cauen totes les boles.
Ara, escoltem, en directe, el so de les boles. A RAC1.
Mira les boles, també és una expressió.
Sí, sí, sí.
Donde está la voluntad.
Hi ha aplaudiments. Hi ha algun aplaudiment. Potser és la Marta Massip. Marta, què? Què estàs mirant, Marta?
No, mira, la foto és com... Sembla com un rellotge d'arena. I van caient les boles molt lentament i fent sorollet. És divertit.
Estàs contenta? Està contenta la Marta de ser aquí a Madrid, aquí al Teatre Real, amb molts friquis? Has vist que un de Frankfurt? Has vist alguna cosa més digna de... De ser vista, de friqui o què, Marta?
Està ple de capellans, de bisbes, d'escolanets, gent vestida de Pare Noel, molts Pares Noels, molts caps de Pares Noels...
Perquè hi ha una processó després.
Hi ha uns hippies, hi ha
hippies.
De tot.
Hippies? Sí.
Hi ha un senyor amb una perruca esparracada, molt graciós, amb un vestit de lluentons que quasi no pot caminar, però va amb uns tacons i va amunt i avall. Està bé. La fauna.
Em va acabar de passar la foto, Jordi Armenteres. Efectivament, he de dir que la Marta Massip està com en fase de... Per cert, quin vellut que tens davant, lladre, Marta. És vellut, no, això?
Això sí, que ten... vellut. Aquí és tot de luxe. Aquí no, aquí no, no miren pels diners. Tot no. De luxe total.
Bueno, és Madrid, ja se sap. I llavors aquí, doncs, està ajonollada veient els friquis que hi ha. Hem vist, efectivament, uns caps de Papà Noel i tot plegat, saps? I mira, ja tenim allà. Però, escolta, dos minuts i dos, no. Fem una cosa, deixem anar a la publicitat. És un minut de publicitat i de seguida ja ens hi posem amb les boles i amb la loteria de... aquí a RAC1. Per cert, qualsevol comentari... com sempre, eh? Loteria RAC 1. Loteria RAC 1. I ho podeu seguir també a través de RAC1.cat. Però Loteria RAC 1, qualsevol comentari a través de Twitter. Vinga.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2 i mig del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
Xars! Aquest Nadal a Manlleu Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner.